Parlem d'Òpera. Una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell. Presentada per Jordi Torrents.
Bona nit a tothom. Som dijous i som les 8 del vespre. I això és Ràdio Sabadell. Què toca, doncs? Doncs molt fàcil. Toca parlar d'òpera. Una setmana més estem aquí amb tots vosaltres, estimats amics i amigues oients, per portar-vos a casa les més belles melodies i les històries més interessants. Home, amb tots els anys que portem en antena, més de 13, penso que hem tingut temps de sobre per pintar un gran fresc dedicat a aquest espectacle que ens agrada tant a tots, l'òpera. Hem explicat un munt de coses i hem sentit hores i hores de música i cant, i penso que modestament una mica hem contribuït a difondre el gust per l'òpera entre tots els que ens escolteu. Avui hi tornem, programa número 557, 7 de març, dia de Santa Perpètua i Santa Felicitat, màrtirs. Rocío García, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Siquiera, ay que ya vuelven, ay que no vengan. Estas son las ventajas de servir a don Juan. Se va usía enterando mi señor Gavilán. Lleven las cartitas, traigan los mensajes, luche con las dueñas, riña con los pajes, con casadas juegue, destruir con fuego, borde a los maridos, que despiertan luego. Pobre Gavilán, te van a matar, ya pelar, ya mandar, sí señor, por servir a don Juan. Más que puedo hacer yo, ni que voy a inventar, si no puedo vivir sin servir a don Juan. Que don Juan, Gavilán, que don Juan, este será el fin de tu situación. Pobre Gavilán, de mi corazón, este será el fin de tu situación. Cintarazo por acá, zas, zas, cintarazo por allá, zas, 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 zas.
Avui us hem rebut amb l'escena inicial de l'òpera espanyola en tres actes Margarita la Tornera, amb llibret de Carlos Fernández Shaw, el patriarca de la saga dels Fernández Shaw, famosos llibretistes, basat en un poema dramàtic de José de Zorrilla i música de Ruperto Chapí, un dels autors espanyols més coneguts, sobretot pel que fa a sarsuela, però que també va conrear l'òpera. Aquesta, en concret, es va estrenar al Teatre Real de Madrid el 24 de febrer de 1909. Aquest fragment inicial és Bribón, Bribón. Tingueu en compte que aquesta òpera no té ni obertura ni preludi, que comença directament amb un fragment cantat, en el qual sentíem el personatge de Gavilán, que era el baix català Stefano Palacci. L'orquestra era la Simfònica de Madrid amb el seu cor i el director Luis Antonio García Navarro. I avui parlarem d'aquesta òpera, ja que proposo descobrir-la. Recordeu que aquest és el primer programa d'un mes, març de 2024, i per tant toca descobrir, entre cometes, una òpera. En aquesta ocasió he recorregut el repertori espanyol. L'enregistrament és un fet en directe, editat per Sony Discos amb el suport de Ràdio Televisió Espanyola Música, realitzat els dies 16 i 19 de desembre de 1999 en el Teatre Real de Madrid amb el següent repartiment: Plácido Domingo com a Don Juan de Alarcón, Elisabete Matos com a Margarita, Ángeles Blancas com a Sirena, Stefano Palacci com a Gavilán, Àngel Òdena com a Don Lope de Aguilera i Maria Rey Jolí com a La Tornera. Orquestra Simfònica de Madrid amb el seu cor i Luis Antonio García Navarro al capdavant. I comencem, com sempre, parlant del compositor Ruperto Chapí.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
che la fagna comenzò per una frase e por la reja deslizere il coro. Después la historia prosiguió ligera, prodiga en sus così fecunda en lances. Con el socorro de mi sabia astucia hacia sus manos dirigí mis cartas. Por el torno hablamos, nos vemos de noche. Yo sumido en las tinieblas de la angosta calle y tras los hierros de su carcereña.
No es posible
que no, que vendrás a verlo. Piensa la pobre que en el en sucesos espantosos, fieros mares, horrendas obras de infernales seres, que ni la casa del Señor respeta. Historias son que a mi placer invento, que yo tan solo podré librarla del peligro horrible y del tormento escapará conmigo.
Miradme, Señor, dejadme solo.
Nada sobra del mundo, no conoce más que la vida del convento triste. Al hablarla mi voz de los encantos que ofrece el mundo a la mujer que es bella, suspira y palidece. Margarita viene a mí, deslumbrada, fascinada, como llega la luz, la mariposa, la triste flor. Pero la fuerza del amor la arrastra sin que ella misma comprenderlo pueda. Y aunque caigan mis brazos temblorosa de miedo solamente de terror, entre mis brazos temblará muy pronto.
de España, lo sabràs, un duo de l'acte primer, no?, que intervenen Don Juan i Gavilán. Roberto Chapí Lorente va néixer el 27 de març de 1851 a Villena, província d'Alacant. De família musical, el pare fou el primer mestre d'ell i els seus germans, començant de molt petits a estudiar solfeig. Amb només 9 anys va entrar a la banda municipal i heretar la seva capacitat musical, que als 15 en va esdevenir director, adquirint fama a l'entorn de les festes de moros i cristians del seu poble i voltants, on es disputaven la contractació de l'anomenat Xiquet de Villena. I als 12 anys compon la seva primera sarsuela, Estrella del Bosque. Els pares, conscients de les grans aptituds musicals del jovenet Roberto, l'envien a estudiar a Madrid als 16 anys. A la capital espanyola entra en el conservatori, on és alumne de Rieta. I el 1872 obté el primer premi de final de carrera, juntament amb Tomàs Bretón. Per pagar-se els estudis, obté una feina de professor de cornetí en el Teatre Circo de Ribes, on estrenaria la seva primera sarsuela. La primera que va compondre no es va estrenar mai. Aquesta es deia Abel i Caín, el 1871. Un fracàs, òbviament.
Margarita! Jesús en momento llegó de la vida. Así, ya llamó a Dios y llamó a Dios.
Margarita!
Por Dios, no me dejes a Virgen.
Sentíem ara les dos, Cielo Santo, que és el final de l'acte primer, Margarita i Don Juan. El 1872 fou contractat com a músic militar i es va casar amb Vicenta Selva, amb qui tindria 9 fills. El 1874, gràcies a la influència de Rieta, va poder estrenar en el Teatre Real l'òpera en un acte Les Naves de Cortés, obra que, a més, li valdria guanyar el primer concurs promogut per la secció de música de l'Acadèmia de Belles Arts, premi que consistia en una beca per ser pensionat a Roma per 2 anys. Vaja, una mena de Prix de Rome a l'espanyola. Chapí es va desplaçar a la capital italiana, ja amb la seva dona i la primera filla. Entre 1875 i 1878 va passar també per Milà i París per ampliar estudis. Durant la seva estància a l'estranger va compondre algunes òperes, la beca l'obligava això, que foren La hija de Jefté, estrenada en el Real el 1876, La muerte de Garcilaso i Roger de Flor, estrenada també en el Teatre Madrileny el 1878. En tornar a Madrid va renunciar a la seva feina a l'exèrcit, doncs havia decidit dedicar-se exclusivament a la composició. I ara, doncs, el sentirem de nou amb un fragment de Margarita la Tornera, de l'acte segon, que és Andaló Zarabanda, amb intervenció del cor, Gavilán, Sirena, Don Lope i Don Juan.
Mil me
ti do l'ope e a chi don qual a chi dell'arte de cavilar.
Presa la decisió de només compondre, el gruix de la seva producció es va dedicar a la sarsuela, obtenint el seu primer triomf en música clàssica, Sarsuela en un acte, estrenada en el madrileny Teatre de la Comèdia el 20 de setembre de 1880. Aquesta sarsuela era de l'anomenat Género Chico, però poc després va estrenar la zarzuela grande La Tempestat en tres actes l'11 de març de 1882 en el Teatre de la Zarzuela. Aquesta, que fou una de les creacions més notables de Chapí, té un innegable segell operístic i l'estil es relaciona directament amb els models de l'escola francesa que havia tingut l'oportunitat de conèixer a París, sobretot de Meyerbeer i Gounod. Suposa això una clara recerca de models innovadors del subgènere de la zarzuela grande, recerca que ja venia dels temps de Barbieri i Arrieta. No endebades, aquest tipus de zarzuela, a diferència del gènere chico, més costumista i amb motius musicals de caire popular, estava més a prop de l'òpera còmic francesa, amb una major ambició musical i vocalitat més propera a l'òpera. Durant la dècada de 1880, Chapí fou el compositor més destacat en aquest front, produint altres dues sarsueles grandes que compten entre les més destacades, La Bruja, estrenada a la zarzuela el 10 de desembre de 1887, i El rei que rabió, que va veure la llum del dia en el mateix teatre el 20 d'abril de 1891, una sarsuela amb influències de les operetes francesa i vienesa.
Esa mujer don Juana amores que pasaron queriendo renovar. ¿Por qué de sus servicios se aparta Gavilán? ¿Por qué? ¿Por qué las órdenes de la sirena están? ¿Será que a todos vende sirviendo a su don Juan? ¡Sí! ¡Sí! Porque lo temo, lo adiviné quizás. Pero no, todo es falso, tiene que ser mentira. Don Juan a nadie quiere más que a su Margarita. Don Juan a nadie adora más que a mi creadora. Don Juan es solo mío para mi vida solo, para calmar mi angustia.
I ara hem sentit de l'acte segon de Margarita la Tornera Esas voces me espantan, ària interpretada per Margarita. No obstant, a finals de la mateixa dècada, Chapí fa un gir i torna cap al género chico, sent obres destacades d'aquest període Les hijas del Cebedeo, del 1889, El tambor de granaderos, del 1894, i sobretot La revoltosa, estrenada en el Teatro Polo de Madrid el 25 de novembre de 1897. Aquesta està considerada com la seva obra mestra i és un dels cims del costumisme madrileny dins la sarsuela, juntament amb La verbena de la Paloma de Breton i Agua, azucarillos y aguardiente i La gran via de Chueca. Altres obres destacades de Chapí dins del género chico foren Les bravies del 1896, El barquillero del 1900 o sobretot El punyau de roses del 1902.
Thank you.
Hem sentit A Beber, segon acte de Margarita la Tornera, amb intervenció del cor Sirena, Gavilán, Don Lope i Don Juan. Durant l'última dècada de la seva vida, Chapí va tornar a la composició d'obres de més envergadura, segurament per la seva entrega al vell somni, perseguit per tants compositors importants, però sobretot per Tomàs Breton i el català Felip Pedrell, de crear d'una vegada per totes una escola espanyola d'òpera, diferenciada de les dels altres països europeus. El primer intent fou l'òpera Circe, òpera en tres actes, estrenada al Teatre Lírico de Madrid el 7 de maig de 1902, de tema mitològic. No va ser ben rebuda, sembla que la pobresa del llibret hi va tenir molt a veure. Jo la vaig sentir en versió concert el 2021 a la Zarzuela, quan fou recuperada després de més de 100 anys d'oblit, i la vaig trobar feixuga, amb una música en la que es barrejaven una diversitat de corrents estilístiques, des de Wagner fins a l'òpera francesa, de manera que semblava que Chapí no havia acabat de trobar el camí amb aquesta òpera, que no obstant em va semblar interessant. Una altra obra notable, aquesta del 1898, fou Curro Vargas, que es troba en un punt entremig entre Zarzuela i òpera. El 1909, 24 de febrer, en el Teatre Real, Chapí va estrenar la que seria la seva última obra, precisament aquesta òpera Margarita la Tornera. Només un mes després, el 25 de març, el compositor moria a causa d'una pneumònia i faltaven dos dies per complir 58 anys.
de mis culpas a tantas tristezas bien pronto debía venir a parar. Ya estoy castigado sin plumas ni garras, deshecho del mundo. ¿Lo ves, gavilán? ¿Lo ves? ¿Lo ves, gavilán?
Sentíem ara l'inici de l'acte tercer de Margarita la Tornera, Por mal de mis culpas, amb el personatge de Gavilán. A Chapí se'l recorda no només per la seva música, sinó per un altre motiu molt important, la creació de l'SGAE, la Societat General d'Autores i Editores. A finals del segle XIX, els creadors, ja siguin compositors o llibretistes, estaven completament i sotmesos als editors. Aquests eren els que es feien rics amb els guanys de les obres, mentre que els creadors es quedaven amb les escorrialles, com si diguéssim. Hi havia, sobretot, un personatge a Madrid de nom Florencio Fiscovich, que va arribar a adquirir una posició de força que ratllava les situacions d'abús. Chapí, molt conscient que el capital del compositor era la seva pròpia obra, va tenir l'iniciativa, juntament amb l'escriptor Sinesio Delgado, de crear un arxiu musical propi, gestionat pels autors, amb la idea d'obtenir una compensació econòmica més justa en base als guanys produïts per les representacions de les sarsueles, òperes o el que fos. Aquesta iniciativa es va materialitzar en la fundació de l'SGAE el 1899, aleshores anomenada simplement Societat d'Autores. Amb el temps, altres compositors importants, com ara Chueca o Breton, es van anar afegint a la iniciativa. Avui l'SGAE, a banda d'haver estat un model vergonyós de gestió en els darrers anys, és el terror de les taquilles dels teatres d'òpera. Així és la vida.
Parlem d'òpera.
Entonces soñando con dicha asombrada, dudando y teniendo la vuelta emprendí, mi padre decía, de fijo me espera, quizás Margarita suspira por mí, quizás la libraron de aquellas torturas, quizás a Palencia con vida volvió. ¿Por qué palideces y tiemblas de nuevo? ¿Ha muerto también? Calma, calma, Don Juan. Todos me juran que Margarita la tornera sigue tornera siendo y que jamás ni un día dejó sus llaves ni faltó el toro que es asombro y orgullo de Palencia por sus muchas virtudes. La adoran como a una santa.
¡Sueñas y deliras! ¿Cuándo pudo volver?
Hará dos meses.
Y no ha sufrido penitencia alguna.
Pero nos digo que me juran todos que jamás ha salido del contenedor.
¿Y loco estás?
Yo la he visto otra vez de las negras celosías del coro bajo y al pasar las gentes se arrodillaban.
No, 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 es esto, la horrenda pesadilla de la tormenta. ¡Por Dios!
¡Jesús! ¡Jesús! ¿Qué es esto? ¡Vaya, silencio! ¡Es un sueño! Margarita en el mundo. No, no, yo no he soñado. Yo la he visto, Don Juan.
¡Silencio, digo!
Por compasión, Don Juan, por Dios, soltadme.
¡Sí!
Jesús.
Y entonces Soñando, dúo de l'acte tercer de Margarita la Tornera entre Don Juan i Gavilán. Margarita la Tornera és qualificada com a llegenda lírica en tres actes i vuit quadres. Com ja hem dit al començament, el llibret era de Carlos Fernández Shaw, escrit uns anys abans de la producció de l'òpera el 1895. Està inspirat en la llegenda dramàtica del mateix nom de José de Zorrilla, conegut sobretot per la seva obra teatral Don Juan Tenorio, on recrea la famosa figura universalment coneguda en la literatura i en la música de Don Juan, el conqueridor compulsiu de dones absolutament mancat de qualsevol escrúpol que persegueix únicament el seu propi gaudi, sense importar-li totes les víctimes que deixi al seu pas. La llegenda de Margarita la Tornera, Zorrilla, és també una de les seves més conegudes i en realitat és una llegenda que es troba en moltes fonts literàries a Europa, fins i tot de temps llunyans, on la trama central és un miracle de la Verge, com trobem en l'òpera de Chapí. A Espanya, per exemple, trobem relats similars a Los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo o a Les Cantigues de Santa Maria del rei Alfons el Savi. Per dir-ho en dues frases, una monja fuig del convent amb un galant que l'ha seduït. Penedida al cap d'un temps, torna al convent i veu que ningú ha notat la seva absència perquè la Verge Maria ha ocupat el seu lloc mentre estava fora. No patiu, que ara us explicaré l'argument, eh? El galant seductor es diu també Don Juan, no Tenorio, sinó de Alarcón, però té un comportament i un final similars. Pel que fa a l'òpera Chapí, diu Emilio Casares, un dels més il·lustres musicòlegs espanyols, que, obro cometes, suposa un canvi en la mentalitat musical de l'òpera en Espanya, tanco cometes, ja que comporta un canvi qualitatiu i estilístic en relació a l'òpera del segle XIX, significant l'entrada d'Espanya en la modernitat, unint-se a les corrents estètiques de l'època. Afegeix Casares, obro cometes, esta mirada al gran lenguaje europeo está presente en una orquestación densa, en unas armonías ricas que se alejan de la zarzuela y que transmiten el fuerte dramatismo que predomina en la obra, tanco cometes. Margarita la Tornera, des de la seva estrena el 1909, no es va tornar a sentir fins al seu rescat el 1999, a motiu del centenari de les GAE, un oblit incomprensible.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Hem sentit Oh, me abandones amb el cor Margarita i Don Juan i ara anem a l'argument. Acte primer, quadre primer. Som a la ciutat de Palència. D'entrada ens trobem el criat Gavilán queixant-se de que ha estat estomacat per culpa d'una aventura galant del seu senyor, Don Juan de Alarcón, per qui no obstant sent afecte i fidelitat. Arriba Don Juan tot content. La seva nova conquesta vol que sigui quelcom especial i per això vol seduir una monja, la vella Margarita, que és tornera en un convent que es troba allà mateix, a la plaça on estan. La seva pretensió és fugir aquella mateixa nit amb ella, fet que espanta el criat, que ho considera un sacrilegi. Un grup de colons venen a interessar-se per la salut de Don Gil, pare de Don Juan, que es troba trist i postrat degut als disgustos que li dona la vida de bandarra del fill. Commogut per les notícies, Don Juan se'n va a visitar el seu pare. Quadre segon. És de nit. A l'exterior del convent, Don Juan es troba disposat a portar a terme el seu propòsit. Crida Margarita amb paraules dolces i ella el contesta des de l'interior. Queden a fugir aquella mateixa nit a les dues. Quadre tercer. Aquella mateixa nit, en el claustre del convent, Margarita es troba tot agitada amb els pressentiments. Demana a la verge que la protegeixi i, malgrat la lluita entre l'amor diví i l'amor humà, decideix de fugir. En fer-ho, deixa les claus del convent davant la imatge de la verge. Acte segon, quadre primer. Som a Madrid, en el corral de la Pacheca, en un ambient animat i bulliciós. Arriben Don Juan i el seu oponent Don Lope. Tots dos busquen Sirena, una famosa ballarina. Quan aquesta apareix, Don Lope proclama que deixarà el teatre pel seu amor. Don Juan està gelós i utilitza Gavilán per espiar el rival. Quan la noia queda sola, Don Juan s'hi apropa i li recorda la relació que havien tingut, però ella diu que ell ara té una altra dona. Ell diu, no obstant, que deixarà si ella vol tornar amb ell. Sirena balla enmig de l'admiració de tots els presents. Quadre segon. De nit, en un carrer de Madrid, Margarita, vist el que ha passat en el corral, i es lamenta del tracte que rep de Don Juan i les promeses no complertes. S'amaga quan la gent surt del local. Surten Sirena i Don Lope amorosament i Don Juan el segueix enfadat. Don Lope diu a la ballarina que ha preparat una gran festa per ella en el seu palau. Don Juan, no convidat, decideix anar-hi i Margarita, que ho ha sentit tot, transtornada pel dolor, també. Quadre tercer. Els servents, entre ells Gavilán, preparen la festa. Sirena canta i balla. De sobte apareix Don Juan, que ve a reclamar Don Lope el que és seu, Sirena. Quan els dos cavallers són a punt d'arribar a les mans, apareix Margarita proclamant davant tothom que Don Juan és seu i que no sortirà d'allà sense ell. Tothom se'n riu d'ella, però Don Juan, en un atac d'honor, la defèn. Els dos rivals comencen la lluita espasa. Degut a l'enrenou, la guàrdia entra en el palau just en el moment en què Don Juan fereix Don Lope. Gavilán ajuda el seu amo a escapar i quan els guàrdies el volen perseguir, Margarita s'interposa en el seu camí. I ara sentirem més música, l'intermedi orquestral entre els dos quadres de l'acte tercer. Acte tercer, quadre primer, de nou a Palència. De nit a la plaça on hi ha el convent. Han passat 2 anys des de que Margarita va fugir. El pare de Don Juan ha mort. Apareix aquest vestit pobrement i Gavilán li comunica la mort del pare. El fill sent remordiments. Darrerament ha pensat en canviar de vida, però potser sigui ja massa tard. Gavilán li explica com ha anat tot. Don Lope no va morir. Sirena el va abandonar. I Margarita, empresonada i alliberada, va fugir de Madrid i no se n'ha sabut res més d'ella. Però a Palència diuen que la tornera mai va deixar el convent. Gavilán mateix l'ha vist, però Don Juan no creu res d'això. De sobte apareix Margarita, que es dirigeix al convent com atreta per una força misteriosa. Implora el favor i el perdó de la Verge i una veu de dins del convent diu sí, i les portes s'obren. Don Juan intenta trobar la noia i ella l'acaba refusant definitivament i entra a l'església. Ell la segueix, però és fulminat per un llamp quan va per entrar. Quadre segon. A l'església trobem Margarita vestida de nou de monja. A l'altar veu la seva pròpia imatge envoltada per una aureola blanca i quan pregunta qui és la imatge, li respon Margarita la tornera i que fa 2 anys que fa aquesta feina. L'aparició es transforma en la imatge de la Verge. Margarita comprèn el miracle i l'òpera s'acaba amb la Verge pujant al cel enmig d'una impressionant transfiguració. Sentim aquesta escena final, que he vist, o Virgen Santa, i amb això acabarem el programa. I us espero en una setmaneta. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Però decide che
Contacta amb nosaltres o per a @radiosabadell.fm.